Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A Europa, i ens ha admès que era un tema sensible, però també ens ha deixat una part d'optimisme quan ha dit que hi ha certs moviments diplomàtics i la visita del ministre d'Afers Exteriors. La frase final avui és del meu estimat Joan. Has dit, jo no sóc en Jordi Basté, ja m'agradaria.
Oh, no t'equivoquis, Joan. No t'equivoquis. Per cert, que acabo jo també amb una frase de l'Anna Ponsí, que acaba de, que ha fet un tuit que em sembla magistral. Quan surt la notícia de que el policia de l'1 d'octubre denuncia aquest petó, l'Anna Ponsí posa, diu, sembla del Mundo Today, però és real. Fa 6 anys d'això. És així de bèstia.
Li va deixar empremta el petó al poli.
Sí, sí, es veu que sí. Són les 11! Hola, Poll!
Hola!
Què tal?
Molt bé.
Sí, què?
Mira, tota l'actualitat metropolitana la trobareu en directe via 15, que és un programa realitzat per 15 televisions locals de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm. El més destacat de la jornada, de dilluns a divendres, a 6:45, de 6:45 a 7:45 de la tarda, via 15, per tant, el podeu seguir.
Com? Aviam, torno a fer que no cobraràs.
El més destacat de la jornada, de dilluns a divendres, de 6:45 a 7:45 de la tarda, a via 15.
Ara?
I com que no sonava la música, he dit, el podeu seguir?
El podeu seguir.
Ara sí. Avui és un matí de...
Sí, sí, aquí és que... Escolta, no, aquí, no, aquí a les bufetes. A mi hi ha coses que...
És que era curteta, no, aquesta, saps què passa?
No,
era curteta.
A mi l'Oriol no me'l toquis, eh?
Oi? No, mai a la vida.
És que no me'l toquis, eh?
És que també està la primera pedra, eh?
Ojo.
És molt nostra.
Vinga, au, fins la setmana que ve, amics i amigues. Otbou, Isabel García Pagant, Mònica... Quan tornes, Mònica?
Demà passat.
Demà passat. Isabel García Pagant, Joan López Alegre, Toni Aira. La setmana que ve, més i no sé si millor. Gràcies, fins ara. 11 i un minut.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Participa en les eleccions dels teus representants a les cambres de comerç. Pots votar en línia del 15 al 19 de setembre o de manera presencial el 20 de setembre. Consulta els horaris al web de la teva cambra. Ets empresa. Ets cambra. Més informació a eleccionscambres.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adeu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. Ara i fins al 12 de setembre trobaràs el teu menú ideal a partir de 4,95 euros. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900 106 08.
Saps tot el que rasques amb un rasca de l'11?
Doncs suposo que si et toca pots rascar molts dinerets, no?
Esclar, i moments inoblidables o riure molt, però molt. I sí, també pots rascar premis de fins a 1 milió d'euros.
Ah, doncs així dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Comença la temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la 7a Simfonia de Beethoven, la Simfonia Clàssica de Prokófiev i les Variacions Rococó de Tchaikovsky, interpretades pel violoncel d'Anastasia Kobekina. Un concert imprescindible dirigit per Andrés Salado. El divendres 22 de setembre a la Faràndula de Sabadell i el dissabte 23 al Palau de la Música Catalana. Entrades a usvallès.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història. Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només 1 euro per dia de setembre. Forus. Real people.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un rugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet. Fales, de Baró d'Ebel. Macbeth, de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió. L'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
RAC 1.
Aquest setembre torna... La competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscar. La competència, 15a temporada.
Opa, si sembla que fos...
Amb més riure. Amb més societat. Amb més política. Amb més... Amb patassar que va.
Si no he dit res.
La competència amb els Òscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som...
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 11 i 9 minuts.
Hola, Víctor Amela, què tal?
Encantat, feliç dia.
El David Broc. Què tal, David? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I el Pere Maria Mas. Hola, Pere.
Hola, bon dia a tots.
Com alegria.
Escolta el Joker, no?
Jo soc el Joker.
Entra un
vol. Vete con cuidado, a veure, ves en compte.
Mira, anem a començar, ara anem a començar parlant de televisió, de la retransmissió de la Diada, que he de dir, de TV3, que ahir el Toni Clapés va ser molt crític també. Bueno, a mi em va sorprendre que va començar a les 5 i 4 minuts la connexió ahir de TV3 de la manifestació. De la manifestació.
Algú... Mitja hora després, no?, de que arrenqués la mani.
No, la mani va arrencar a les 17:14, va.
Ah, 17:14, vale.
Sí. Però, va. Jo he estat indagant, d'aquest tema.
Sí,
ja vaig sentir el Clapés i companyia arrencant una mica.
Explica'ns,
consultant les gargantes profundes a la qüestió. No, la mani, efectivament, va començar a la tele a les 5 i 4, per cert, va començar 4 minuts tard, perquè el TN es va allargar 4 minuts i el darrere anava una pel·lícula, però ja estava previst començar a les 5, perquè tot i que la gent estava convocada a les 4:30, l'inici efectivament era a les 17:14. 17:14. I començaven a caminar cap a Plaça Espanya. I s'estimava que visualment hi hauria poca xitxa i poca història per explicar, i més aviat els discursos després. Vull dir que l'inici, aquest considerat tardar pel Clapés o perquè sigui, responia això, senzillament.
Ja
que ja els hi va costar els primers minuts que hi hagués una mica de xitxa. Omplir-ho una mica.
Sí.
Aquesta va ser la
història. Val, està bé, gràcies per la informació, no?
Qui parla d'això? Algú ha de parlar
d'això? No, home, David, di algo.
Tu que ets el crític més dur amb TV3 amb aquestes coses, què et va semblar? Perquè a mi em va semblar com cada any, el que passa és que potser...
Sí, és el de sempre, no?
Clar, la transmissió en directe també és un reflex del que hi ha o del que s'escena al carrer o de l'excitació que pugui haver. Aleshores, clar, en funció de quin és l'estat d'ànim, de quina és la resposta que hi ha en aquell moment, la retransmissió se'n ressenteix o no. I per tant, a mi ahir em va semblar que la cosa el punx o la força o l'impacte visual que han tingut altres manifestacions que evidentment han sigut més atractives des d'un punt de vista televisiu, fins i tot.
Clar, és com a espectacle televisiu, David, com a espectacle televisiu és molt més bèstia una via catalana que va de punta a punta, que fots 100 punts de connexió, o el punter que ell anava travessant la gent,
correcte,
o ensenyar la V-baixa a Barcelona amb un helicòpter, que aquí ensenyar uns tios que es van acostar a la plaça Espanya a Montserrat
a poc a poc. Ara bé, és veritat que tècnicament i el desplegament d'analistes i documentalistes impecable, clar, perquè ja tenen la mà trencada TV3, cap problema.
Una tertúlia equilibrada a continuació, amb la Mica Niaire.
Bueno, equilibrada.
Sí, equilibrada.
Aquí és on entraria la meva crítica, però és una crítica ja de continguts, no és televisiva. És a dir, ahir semblava realment i efectivament que era la Diada independentista de Catalunya, no la Diada Nacional de Catalunya. Però dit això, ja he dit tot el que volia dir.
Perdona, al matí vas veure l'ofrena a Rafael Casanova i a la nit vas veure l'acte institucional.
D'acord, d'acord.
S'agrupen totes les sensibilitats.
Ja està, no discutiré.
Que era molt maco.
Anem als informatius de Madrid, que combina aquesta informació amb la del Marroc.
Sí.
A mi em va crear l'atenció una cosa.
Digues.
Sí? Puc dir una, una cosa?
Pensava que entrava un tall, però... Com no
sí, juga.
No,
perdona,
juga.
Em va crear l'atenció, perquè jo estava mirant, em vaig posar atentament a mirar sobretot el Telediario, el de la 5 i el d'Antena 3, a veure què deien de la Diada. Sí, pinxar, no sé què, i tota història. I em va crear l'atenció que... van posar la Diada com a segon tema a Televisió Espanyola i Telecinco, van obrir amb personal sobre el terreny, el Piqueras està al Marroc, el Carlos Rangarillo està també al Marroc, i en canvi, Antena 3 va obrir amb el Vicente Vallès a plató i amb una pretesa exclusiva sobre el Puigdemont.
Que
van obrir de banda. Era una exclusiva sobre que ja s'estava pagant i s'estava movent.
Escolteu.
Moncloa busca una fórmula para amnistiar a Puigdemont, pero no quiere aprobarla antes de una eventual investidura de Pedro Sánchez. Pretende evitar que un regreso inmediato de Puigdemont a España ponga en masa apuros al candidato socialista. Mientras...
I llavors aquí van començar a fer bullir l'olla de que si Puigdemont, que si no sé què, i Marroc va quedar en segon tema, i bueno, van estar traient talls de la manifestació, recordant que l'octubre va ser il·legal, i em va semblar, diguéssim, una mica que estaven en campanya. Em va donar aquesta impressió.
Vale, però estaràs d'acord que si aquesta notícia final es confirma com a tal, està bé que la donin el més ràpidament que puguin.
Però em va cridar l'atenció la suma de dues coses. No està sobre el terreny Vicente Vallès al Marroc, i tenen enviats especials, però no a l'Ancorman, igual que TV3 ha enviat la Raquel Sanz, i com et deia, i a Telecinco...
Jo pensava que allà vas a reclamar que la Vicente Vallès estigués a la plaça Espanya de Barcelona.
Bueno, mira, era una altra opció.
Si era la notícia, efectivament.
Però em va cridar aquesta l'atenció.
Que és la plaça Espanya, no,
digues, Broc. Sí.
No, jo he de dir que a mi aquesta falera per anar sempre al lloc, o sigui, que tenen molt... Això fa molt els informatius de tele, no? Que és quan passa alguna cosa, que és enviar ràpidament algú, va passar amb el volcà, és a dir, que sempre que hi ha... Tampoc em sembla imprescindible, és a dir, que a mi que Piqueras estigui, a Marroc o no estigui, Vull dir, no sé si m'afectarà a l'hora de veure l'informatiu, i ja sé que és un tema de...
És un gran debat,
de múscul, no?
Sí, és un gran debat.
No, perquè és de múscul, és a dir, nosaltres estem perquè hem d'estar, però no sé si hi són perquè creuen que hi han d'estar per això, o perquè realment creuen que informativament té algun valor que Pedro Piqueras estigui al Marroc, perquè jo crec que informativament no té cap valor, o sigui, no aporta res a l'informatiu.
No, és una qüestió d'imatge de manifestar un compromís, sí, amb un assumpte, no? Fins a quin punt t'impliques, no? Esclar, si et desplaces, és que t'impliques més.
Va, anem al tema. Jo m'agradaria, el David i el Víctor no ho han escoltat, el Pere Massí, sí, la crítica que feia aquest matí del programa del Jorge Javier Vázquez, Cuentos Chinos, ahir a Telecinco, fent l'alternativa Pablo Motos, la crítica que ha fet avui Mònica Planes, al món RAC1, sobre aquest nou programa de Telecinco.
Sisplau.
Cuentos Chinos és un esperpent. Es pot resumir en dues paraules: vergonya aliena. Jorge Javier Vázquez no ha entès el programa com un espectacle, sinó com un decorat pel seu ego. Va començar parlant d'ell mateix i recordant als espectadors els dies que feia que no el veien a ell, per ambientar l'escena fotos d'ell mateix amb el tors nu. Un programa que pretén ser gamberro i en realitat és una xeronada, uns col·laboradors que criden com si els espectadors fossin sords o imbècils, unes seccions de màxima estultícia, classista amb la visita que fan a l'Espanya buida i caducat amb les bromes dels estereotips xinesos. És televisió vulgar, barroera i passada de moda. Això sí, Telecinco manté la seva essència. Jorge Javier Vázquez ha demostrat la seva incapacitat per evolucionar televisivament. L'únic mèrit que se li pot reconèixer, això sí, d'una gran dificultat, és el de fer que l'Hormiguero, al seu costat, sembli millor del que era.
Home, és duríssima, però jo, per exemple, no estaria d'acord en això que diu la Mònica Planes, de que Jorge Javier Vázquez parli d'ell, perquè, de fet, moltíssima gent mirarà aquest programa perquè el vol veure amb ell i vol que ell parli d'ell. Per tant, jo això no ho critico. Jo estic a favor d'això. Jo el que critico, sobretot, és que, per exemple, quan ja vaig veure l'acudit, la broma sobre el senyor que va tenir diarrea en un avió, que ja estem comentant en les teles des de fa 10 dies,
clar,
jo vaig canviar de canal. I, per cert...
El present...
T'has de comprometre, com dèiem abans, amb el que estàs fent. No pots tirar d'un vídeo de fa 10 dies. Per cert, vaig canviar per veure què feia l'Hormiguero, i l'Hormiguero és tan bé com si hagués baixat el to, perquè estaven fent els tenientes. Tu te'n recordes allò que feia el Pablo Motos?
Sí.
Els tenientes?
No, el Pablo Motos no. Jo me'n recordo els tenientes, sí, una altra cosa. El Pablo Motos, vale, no, perquè no he vist mai.
El Pablo Motos va començar a tenir fama televisiva a 4 fent els tenientes, que era posar cançons en anglès que sembla que diguin una cosa en espanyol graciosa. Que torni això de fa 20 anys també vol dir que en molt bona forma no està. Però és que mira que ho tenia fàcil a Jorge Javier Vázquez per fer una alternativa a... atractiva. No, va ser un desastre.
El problema és que al ser el primer programa, i jo per exemple, estic amb el Víctor, jo crec que a la figura del JJ és important pel programa, i molta gent, si veu el programa, és per això. O sigui, si aquest programa presentat per un altre presentador segurament no tindria cap tipus d'interès, i ahir, en el cas concret d'ahir, d'aquesta exhibició d'ego, sí que tenia molt a veure amb el fet que la gent estava esperant què deia de Telecinco,
que
deia
de... Feia 100 dies que no tenia càmera.
Clar, què deia de la desaparició de Sálvame, i a mi el que em va decebre del JJ va ser això, precisament, que ell no... va estar com molt contingut, va deixar alguna perla i va deixar algun comentari crític, però va estar bastant contingut, molt cohibit. Ell va dir que no parlaria de política, cosa que em sembla una errada, perquè precisament la gràcia d'una alternativa a l'Hormiguero és que hi hagi una alternativa com la seva, que ideològicament més o menys van caminar cap a un costat i que suposi un cara a cara contra l'Hormiguero. Això, si no hi és, per mi no té cap sentit. I després, que sí que és cert que va estar molt, molt, molt acumulat de coses, moltes seccions molt allargades, que suposo que era per primer dia, perquè tu primer dia vols dir, tindrem això en aquest programa, i ho vols mostrar tot. Jo crec que serà un problema...
I no va mostrar res.
No, clar, o sigui, evidentment, Susi Caramelo, que a mi no em fa gràcia, però que hi ha molta gent que li agrada, és un dels encerts del programa, que jo crec que això li funcionarà.
I l'Anabel Alonso, un desastre, perdona.
No, a mi no m'agrada.
L'Anabel Alonso està amortitzadíssima.
Sí, però jo entenc que hi ha un públic que li agrada a Susi Caramelo i que en el context del programa és una, jo crec que és una humorista que pot treure alguna cosa. Després hi ha altres seccions del programa que no funcionen.
Dic l'Anabel, Anabel Alonso.
Ah, pensava que deies de Susi.
No, Susi Caramelo, correcte. L'Anabel Alonso, a qui li dones la meitat del programa perquè el faci ella, està amortitzada, avorreix.
No pintava res, no. I crec que el programa aquesta setmana mateix farà canvis, perquè, evidentment, la fàbrica, si una cosa té, és que sap llegir les coses de la tele i suposo que farà canvis. Val, indispensables.
Digues, espera, no, és que aquí hi ha moltíssimes coses, podríem estar quasi fins a les 12 amb aquest tema.
Doncs vinc,
primer hi ha la importància d'aquesta franja. O sigui, Telecinco està fent un canvi d'orientació, teòricament.
Que això m'ho has d'explicar.
Sí.
És a dir, Telecinco ara, l'Anna Rosa ja no hi és.
No, comença la setmana que ve, dilluns que ve.
Al matí?
No, a la tarda.
A la tarda. Al matí qui ho farà, això?
Ho està fent ara, començat a arrencar el Joaquim Prat.
I abans
la mà dreta, l'Anna Rosa.
Però Joaquim Prat comença a les
9. No, abans hi ha una noia que...
L'Anna Terradillos.
L'Anna Terradillos.
Fa una part més informativa.
I fins a les 11 comença Joaquim Prat, que per cert, ahir el miro, i estan parlant de nenes mortes en vies de tren, del crim de Tailàndia, la crònica negra horrorosa, que jo no la
suporto. Sí, Víctor, però avui, per exemple, a la U entrevistaven la germana de Rieta, que és el paio que va matar el Sancho.
Aquest tema a mi em té fascinat i et dic jo que No.
Però Jordi, estem parlant de la U.
Que la U,
al seu matinal, decideixi entrevistar a la germana del mort, en aquest cas, home, a mi em sembla, com a mínim...
Però també la tenen, o la tenien ahir també, o anunciaven que avui la tindrien, a Telecinco, aquesta mateixa germana. Sí.
Que va de ruta al bacalao, o què?
Exacte, ella dient que no cobra, però no sé si creure-m'ho.
Està a la gira, la germana de Rieta.
Podem tornar un segon a la Telecinco?
Sí, perdó.
O sigui, allò que diu la gent quan sentim per la ràdio dir el prime time, és el que va de l'horari televisiu que va posem pel cas de 9 a 12
de la nit, sí.
Que és on es ven el peix, sí. On es guanyen les audiències, on es fan els calés amb la facturació, es fan durant tot el dia, però és el punt més important de la tele. Llavors, això ho marca el que hi ha abans de Telenotícies, que se li diu l'accés al famós concurs, on tenen la ruleta a la fortuna a l'Antena 3, que els hi va com un tiro, després ho marca el Telenotícies.
Ara torna
Jesús Vázquez, per cert. Sí, els hi va com un tiro, també el Telenotícies, els hi va com un tiro a l'Hormiguero i es planten a les 10:30, 10:50 i posen el que toqui aquell dia, que, bueno, que tota la franja va perfecta. Llavors, Telecinco fa aigües amb tot això. I una de les maneres d'intentar-ho arreglar és plantar encara l'Hormiguero. Però, clar, plantar encara l'Hormiguero, recuperant el Jorge Javier Vázquez, però, aviam, Basté, o sigui, tu poses en marxa un programa que el fa la fàbrica de la tele, que són uns tios solvents, que s'han fet pilots, que ho han llegit molta gent, que hi ha guionistes...
Que ningú s'ho mira.
I arriba el dia de l'antena i et trobes això, que jo crec que fa aigües per tot arreu. Que jo no seria tan dur com ha estat l'amiga Plana, sinó
no,
que...
però no funciona.
Però no funciona. I el pobre Jorge Javier l'ha entrevistat, ahir era ell, ho va dir, l'entrevistador jo.
Sí.
I tenia la gràcia, va fer una mena de declaració d'intencions de no voy a poner-me en follones, este plató es muy rojo... Però el primer que ho dit que estaven fent és sobre blanquejar, blanquejar anus. Després, sí, Basté, després vam parlar...
Està de moda, això.
...de lo que havia follat ell a Argentina i les aplicacions.
Era
una mica... amb perdó, com en Molino, no? Diguéssim, acudits d'un diumenge a la tarda al Molino, d'abans, potser
sí,
no d'ara.
Sí.
Però no, es pot fer i es pot fer bé.
I és broc.
Però... No, que confonen el ser punky amb el ser barruer. O sigui, jo crec que va haver-hi acudits que volien ser atrevits i en realitat són això, són vulgars.
Vulgars.
O sigui, això
clar, la gata leona.
Això per mi no és atrevit. Bueno, la gata, clar, t'entra una espècie de mascota que és la que fa les preguntes delicades, sí. que és una tàctica com bastant...
En compte de les formigues, la mascota de gata...
Exacte. Que comença a fotre bots per allà, que per cert, jo crec que va relliscar igual que li passava a la Lucy de Dallas, quan estava ballant va relliscar i va recuperar-se. No us veu fixar en això?
No, o es va ginollar de posa, bueno, no sé.
Jo diria que va caure.
Era patètic.
Però és un paper molt estrany.
I després el tema de voler fer un programa, perquè evidentment l'entrevistat ahir era ell, però avui serà una altra persona. Clar, si competeixes amb l'Hormiguero, o sigui, l'Hormiguero, els convidats te'ls guanyarà sempre. O sigui...
Són molt bèsties.
9 de cada 10 es tindrà millor l'Hormiguero. Per tant, has de tenir molt clar que els convidats que tindràs són la bomba o has de canviar el plantejament, perquè si vols veure una entrevista a aquella hora de la nit, el motos el portarà el Tom Cruise o qui sigui, no? M'ho invento. I clar, el Vázquez haurà de jugar molt bé la carta que tingui aquell dia. I jo no tinc tan clar que com a alternativa a l'Hormiguero, aquest format de moment, com està plantejat ara, funcioni. Ja veurem, segurament faran canvis i jo crec que avui mateix hi haurà canvis.
Per cert, deixeu-me canviar, i perquè hem d'acabar aviat, que és que Gemma López ha debutat a Espejo Público.
Bueno. Vamos a abrir la caja fuerte de las posesiones.
Aviam, un moment, estic perdut. Sí, saps què passa? Que aquesta setmana... Clar, com han començat tots a treballar, veig coses que no me... O sigui, perdona on t'estava, Pere Maria, Anna Rosa va a la tarda.
Sí, correcte.
Per tant, ara el que hi ha és l'Anna Terradillos, que deu fer la part informativa.
Primera hora.
Després el Joaquim Prat, que el mateix programa continua.
Sí.
A Antena 3, la Griso continua fent la Griso, però la Gemma López què fa a l'Espejo Público?
Imagino que cor.
La Gemma López fa una sessió de cor, clar, perquè a mi que m'interessa d'això és com aquest procés que hi ha hagut de Telecinco, de deixar de ser Telecinco, que és aquesta idea de no volem ser el Telecinco de fa 2 anys, i està passant al revés amb Antena 3. O sigui, Antena 3 el que està fent és recuperant una mica el que en teoria era Telecinco fa un temps, que era per això, per exemple, no? Gemma López, que és una figura que va estar en Antena 3 i que després va anar a Sálvame, i tenim molt identificada amb Sálvame ara. És a dir, ara la recuperes per presentar Secció de Cor al matinal d'Antena 3, que en teoria era una cadena que fugia, o que intentava fugir, en teoria, dic, o volia fer una televisió molt més blanca i amb un contingut més familiar.
Sí.
I passa amb la tarda, amb la Sonsoles, que és la gran rival de l'Anna Rosa, serà la gran rival a partir de la setmana que ve, que també els continguts que està fent serien molt més telecinqueros que no pas de l'Antena 3.
Bueno, hi ha una deriva, no? Antena 3 es telecinqueja i Telecinco s'antenetritza. És com Esquerra i Convergència, no? Intentant ocupar la posició de l'altre.
Bueno, si hem de fer aquest paral·lelisme, quan Telecinco es torna a Antena 3, tampoc li acaba de funcionar.
No, però que la deriva sembla que va per aquí, no? Sembla que va per aquí. Però, bueno, al final ja es veurà. El que sí que sembla és que quan un canal, perdoneu-me l'expressió, trepitja merda, que és el que ara està passant a la Telecinco, costa molt sortir d'aquesta vall, no? I segurament ara li toca una temporada a Telecinco anar per darrere d'Antena 3.
Igualment, a Telecinco, segons el que faci l'Anna Rosa, que és la batalla de la tarda, a la tarda hi ha més peix que al matí, per vendre. Tot i que el matí és més influent, teòricament, perquè arrossega els telenotícies i demés, a nivell d'audiència, del daytime, és la part més important. Al final, el programa de tarda, si dura 3 o 4 hores el de l'Anna Rosa, que no sé quan durarà, i li funciona, recordis que l'Anna Rosa fregava el 20, quan està al matí, pot, diguéssim, ajudar a revertir una mica la situació.
És veritat.
Sí, de fet, quan funcionava Sálvame, la cadena li anava de fàbula, perquè Sálvame, clar, li mantenia un 16 a la tarda.
Que, no, és que un 18 de l'Anna Rosa al matí és menys interessant per la cadena que un 18 a la tarda a l'Anna Rosa. Li pot anar molt bé.
Escolta'm,
si el fa, també falta veure quina mena de programa farà aquesta senyora.
Sí, i escolta'm, ja per acabar, la Sexta, que estrena Más Vale Sábado.
Sí, amb el Boris.
Esta mesa, os vamos a decir un secreto. Es muy especial, porque para empezar tiene...
No va anar bé això, eh?
No,
bueno.
És que, per experiència pròpia, sé que a la tele els dissabtes a la tarda...
És un desastre. És molt complicat, sí, sí.
És un terreny molt complicat perquè la gent estigui mirant la tele, o sigui, i que a més s'enganxi. També és cert que el format, almenys en el primer programa, no ha estat com per enganxar-t'hi, eh? És a dir, és un magazín de tarda, com ja els que hem vist per exemple, el diumenge es fa La Roca, i va una mica per aquí, amb el fet de diferenciar del Boris, clar, que és un tio que ell mateix omple la pantalla, però no sé si és suficient. Com perquè
sí, perquè el Boris, per exemple, a mi m'encanta a Lazos de Sangre, ho portava molt bé, era un grandíssim conductor d'aquest contingut, però aquí, com a parella d'aquesta noia, no sé si la química acabarà quallant o no.
No hi ha química.
En fi, bueno, escolta'm, que tornarem, eh?
Sí,
bueno, tornarem. Sí, perquè ara vull parlar d'una pel·lícula i d'un llibre. Un llibre que és una pel·lícula i un llibre convertit en una pel·lícula.
Deixa donar, perdona, eh?
No, tant, perdona.
Notícia trista que m'acaben de comunicar. Ha mort Tica Fernández Montesinos García Lorca, la única neboda encara vivent que va estar als genolls de Federico García Lorca, tenia 92 anys.
Ostres.
Que acaba de morir a Madrid. Jo érem amics des de feia uns anys cap aquí, i em sap molt de greu perquè era l'única persona que podia explicar de primera veu coses que havia sentit personalment de Federico García Lorca. Ja està, ja no queda cap persona al planeta que en primera persona pugui parlar de Federico.
Que fort.
Perdona, eh?
No, per favor, només el contrari, l'agraïment per aquesta informació. Gràcies, Víctor Amela, gràcies, David Broc, gràcies, Pere Mas.
Ens aclarirà quan s'estrena la pel·lícula, que jo estic nerviós.
Ai, sí.
En què data d'estrena la pel·lícula?
Ara li preguntarem amb el Bayona.
Que ens ho diguin.
Jo crec que va a finals d'any, segur, a novembre, jo crec. Vaja, ara ja he de dir una cosa.
No puedo esperar más.
Tu l'has vista?
Sí.
Hòstia, cabrón.
Vaya.
Sí, jo l'he vista.
Impressiona?
Hòstia. Sí, perquè Viven és una pel·lícula d'aventures i aquesta és una pel·lícula filosòfica. Jo sempre dic el mateix, que jo no tinc ni idea de cinema. Jo vaig al cine i m'agrada o no m'agrada. Jo vaig sortir al cine dient...
Oh! Impactat.
Sí, molt impactat. És
una notícia, perdona, quan jo tenia 13 anys, era la gran notícia al pati del col·legi.
La Viven.
Sí, la Viven.
Aquí jo crec que ell estem parlant d'una persona que és un geni amb la càmera, que a més... Bueno, ara vull parlar-ho perquè vull parlar amb ell un moment, perquè ell vol ser-hi, cosa que m'alegra molt que J. Ballena vulgui ser amb nosaltres, però jo la intenció era entrevistar, i de fet ho vaig entrevistar, a l'autor del llibre en el qual es basa la pel·lícula, que es diu Pablo Bierzi. D'aquí uns moments en parlem, La Societat de la Nieve, aquí al món a RAC1.
Participa en les eleccions dels teus representants a les cambres de comerç. Pots votar en línia del 15 al 19 de setembre o de manera presencial el 20 de setembre. Consulta els horaris al web de la teva cambra. Ets empresa. Ets cambra. Més informació a eleccionscambres.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Vols estalviar a full? Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 13 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coneix tens la malla de 5 quilos de patata rentada d'origen a Espanya a 85 cèntims al quilo. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Els amants del running, del trail i del fitness tenen molt en comú, sempre en volen més.
I fins al 17 de setembre, el Corte Inglés dels Odonels. Un 30% de bonificació en tèxtil i calçat per a gaudir de les seves marques favorites encara més.
Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
Bescanvia-ho en tot, només al Departament d'Esports del Corte Inglés.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 16 de setembre, a la Ràpita. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 15 de setembre a l'1 d'octubre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Comença el nou curs a Montse Interiors. Tornar a les classes, a la feina, a veure els companys. A Montse Interiors t'ajudem amb la tornada al dia a dia. Renova ja la roba de la llar amb fundes nòrdiques, cortines, jocs de taula, quadrants, reblers nòrdics, alguna peça per l'habitació dels més petits i dels no tan petits. Escolta aquesta oferta. Rebler nòrdic abans des de 33,95 €, ara per només 10,95 €. Comença el curs a Montse Interiors. Inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
12:15. Va ser molta l'emoció que dissabte a la nit es va viure al Festival de Venècia, emoció per l'estrena de la nova pel·lícula de Bayona, de J. Bayona, emoció per la nova visió que el director ha donat de l'anomenada tragèdia dels Andes de fa 51 anys i emoció per l'acollida que el públic de Venècia va dispensar al final de la projecció amb 9 minuts d'aplaudiments a Bayona i a la part de l'equip artístic que va anar a Venècia. Després d'anys de preparació, La Sociedad de la Nieve ja s'ha presentat en societat i, malgrat que encara no sabem la data d'estrena, ja podem dir que estem davant d'una de les grans estrenes d'aquest any, dels pròxims mesos, i una de les grans pel·lícules de Bayona. Aquest matí és un enorme plaer parlar de La Sociedad de la Nieve amb dos dels pares d'aquesta història, l'autor del llibre en què es basa la pel·lícula, que és el Pablo Bierzi, i el director Juan Antonio Bayona. J. Bayona, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Et vam veure dissabte a la nit molt emocionat, eh?
Sí, sí, estàvem molt nerviosos. Em fa molta gràcia al Pablo Bierzi. Jo li vaig dir, abans de començar el pas, li vaig dir, com ho ves esta noche? I ell em va respondre, un tràmite, Jota, és un tràmite. I no estava molt més confiant. Jo estava molt nerviós i em va fer molta il·lusió, sobretot pels actors, també per al Pablo, per els supervivents que hi eren a la sala, van vindre fins 4. D'actors estàvem 3, però hi havia uns quants més per allà, i em va fer molta il·lusió per ells, sobretot. Mm. Jo quan els vaig veure tan emocionats, em va commoure molt.
La reacció de la crítica especialitzada, de moment, bueno, és que és El Mundo, Luis Martínez. Bayona confecciona el seu treball més rigorós en una ostentació de cinema tan emotiu com espectacular. El País. Tomás Ococ diu, La Sociedad de la Nieve sorprèn en molts sentits. Tot sembla tan creïble com devastador. Variety, una pel·lícula de sentiments molt contundent. Deadline, relat emocionant, un viatge espiritual a molts nivells. M'agrada molt aquest titular. després de tot plegat, encara tens dubtes sobre quina serà la rebuda de la Societat de la Nieve als cinemes?
Bueno, saps el que passa? És que amb aquesta pel·lícula jo em sento que m'he exposat molt en el sentit que és una pel·lícula que cinematogràficament és molt diferent a la resta que he fet. El procés amb el que jo he rodat la pel·lícula era molt diferent. Venia a més de rodar dues pel·lícules, una sèrie i una pel·lícula, Jurassic World i El Senyor de los Anillos, que eren productes molt, molt mesurats, no? Tu tenies un guió i estaves treballant al servei d'una gran franquícia. I tornava jo a expondre com a director, jo mateix a posar-me reptes i per això estava tan nerviós, perquè la pel·lícula, tu que has vist la pel·lícula, sí. És una cosa molt diferent a la resta que has fet.
Efectivament, he vist la pel·lícula i he de dir, jo sempre dic el mateix, que i t'ho comentava quan vaig sortir del cinema, dic, jo no sé de cine, jo no soc crític de cine, jo soc espectador de cine. I com a espectador de cine, jo vaig sortir i vaig posar un exemple i continuo posant aquell exemple. Jo, a mi les pel·lícules bèl·liques de guerra a mi no m'han agradat. I em vaig començar a enamorar de les pel·lícules bèl·liques amb Senderos de Glòria de Kubrick, i després em va entusiasmar una pel·lícula del teu admirat Spielberg, que és Salvar a Soldado Ryan, però a mi la pel·lícula de guerra que més m'ha agradat és una que té poc a veure amb la guerra, que és La delgada línia roja, de Terrence Malick, que és una pel·lícula que per mi és filosofia. Molta gent es preguntarà quina és la diferència entre el Viven i aquesta pel·lícula. Bueno, Viven és un espectacle, és una pel·lícula d'aventures. Aquesta és una pel·lícula que és de sentiments, filosofia, entres al cervell, també, evidentment, hi ha acció i aventures. Però estem parlant d'una altra cosa, però en tot cas ja en parlarem quan s'estreni, perquè, clar, la gran pregunta que em fa tothom, Jota, és quan punyetes s'estrenarà als cinemes?
Sí, o sigui, com tu dius, aquest exemple de la línia roja no és una pel·lícula bèl·lica, no és una pel·lícula d'acció, no. És una pel·lícula que parla de l'ésser humà. Aquesta és la sensació que vaig tenir quan vaig llegir el llibre del Pablo Guerci, que era un... Que jo ja coneixia la història, però no coneixia el tamany, no? I sobretot tota la part més interior dels personatges i el que té la història de potent a un nivell filosòfic, no? I jo, aquest és el repte que em vaig posar, com poder portar això a la pantalla, no? Quan la pel·lícula, quan tu fas un guió, són tot accions, no? Els personatges fent coses, no és pensament. I com portar jo a la pantalla això és el que em va fer. Tots els mals de caps de fer la pel·lícula estaven associats amb això. De l'estrena, et puc dir que la pel·lícula es podrà veure als cinemes, es veurà als cinemes. L'aposta per anar als cinemes és més forta, la més forta que jo he vist en Netflix, en aquest sentit. Qui vulgui anar a veure la pel·lícula al cinema la podrà anar a veure, però encara no hi ha una comunicació oficial de quina és la data d'estrena. Això és política de Netflix i no la podem dir, però la gent que vulgui anar al cinema la podrà anar a veure al cinema sense problema.
Segur que estarà abans de final d'any per poder entrar als Oscars, clar.
Sí, ha de ser abans de final d'any per poder qualificar pels premis.
Si s'estrena abans que acabi l'any, vol dir que penseu presentar la pel·lícula als Oscars. La idea de la productora, i en aquest cas de Netflix, és anar a totes les categories o sereu selectius?
Jo, la idea de Netflix és que és una pel·lícula que pot competir en moltes categories, i això, qui ha vist la pel·lícula ho podrà veure. Per això estava tan content també el dissabte, no? Perquè veritablement ha sigut una feina molt, molt dura, molta dedicació, en unes condicions molt difícils i amb un resultat que jo estic molt orgullós del que ha fet el meu equip, així que jo penso que pot anar a moltes categories als Oscars.
Ara saludaré Pablo Bierzi i et deixo un pau i vull que Jota un dia, quan estrenin les pel·lícules, vinguis aquí a l'estudi, com sempre fas, i en parlem amb tranquil·litat, perquè vull preguntar moltes coses sobre la pel·lícula. Però sí que et vull preguntar ara com arribes tu al llibre del Pablo Bierzi?
Bueno, vaig comprar el llibre amb curiositat perquè jo estava preparant Lo Impossible i el vaig així, no vaig poder parar de llegir des que vaig començar. Jo em recordo que anava al llit i llegia i anava a dormir i obria els ulls i tornava i continuava llegint, no el podia deixar. I em va ajudar molt, de fet, amb la pel·lícula de Lo Impossible, perquè té una part així molt, molt humana, no? Que parla de la supervivència, no una supervivència que és física, però també és emocional, no? I jo em recordo que llegia trossos del llibre, fragments del llibre al Tom Holland, a la Naomi Watts i a l'Iwan McGregor durant el rodatge.
En sèrio?
I sí. De fet, vam fer com una mena d'ofrena amb els farolillos aquests a la platja, per demanar permís per fer la pel·lícula, amb tot l'equip, per fer Lo Impossible, i jo vaig llegir unes frases del Roberto Canessa durant aquesta mena d'ofrena que vam fer. O sigui, era un llibre que estava molt present quan fèiem Lo Impossible.
Uau. Té alguna cosa a veure el títol? Perquè un és on tu he llegit, que tenia alguna cosa a veure el títol de Lo Impossible amb el llibre o alguna cosa?
Sí. Si tu llegis el llibre, hi ha un text del Roberto Canessa que fa servir la paraula de Lo Impossible com tres o quatre cops en tres frases. I em va semblar que era una paraula molt bona per definir el que jo estava intentant fer a Lo Impossible.
Jo he llegit el llibre i t'he de dir, Jota, que no m'estranya que quedessis meravellat pel llibre i pel text. Perquè
és sensacional.
És sensacional.
I recomano a tothom que llegeixi el llibre inclús abans de veure la pel·lícula, perquè són molts personatges, són molts dies i el llibre ajuda molt a seguir la pel·lícula amb més facilitat.
És un llibre sensacional. Hola, Pablo Bierzi, bon dia, buenos días. ¿Qué hora es en Uruguay?
Buenos días, querido Jordi. Me gusta desde escucharte 10 minutos ahora. Son las 7 menos 10 de la mañana.
Madre mía. Oiga, ¿cómo
Pero...
eres? Diga.
No, pero con gusto, estoy despierto con mucho placer y con mucho... estoy sonriendo. Disculpa, Jota, que me hace sonreír. Jota, cuando habla me divierte muchísimo, aparte de que me fascina. Dime, Jordi.
¿Cómo y cuándo conoció a Jota Bayona?
Mira, te lo sistematizo en tres etapas. Yo lo conocía a través del orfanato. Él me envió un mail en mayo de 2011 y con ese mail pasé a admirarlo y pasé a quererlo profundamente desde que empezamos a quererlo y a admirarlo profundamente, casi boquiabierto, desde que comenzamos a trabajar en este proyecto en 2016. Lo pasé a admirar y a querer porque es de esas personas que navegan en el territorio desconocido de las emociones, también él navega en el territorio más dificultoso, que es en el rodaje. Yo creo que en el rodaje él está en los límites. Ahí yo a veces lo acompaño siempre y por momentos yo me pongo mi límite, soy más ciudadano común, él es un despegado, le están diciendo un superdotado. O sea, yo no acompaño eso y en esos casos lo miro de lejos, Jordi, y la boca no se me termina de cerrar. Pero si está haciendo eso, va a subir de vuelta ese helicóptero, va a ir a los Andes de una vez más, ahí lo miro y trato como si fuera, no sé, un abuelo de él, no, puedo ser el padre, pero no el abuelo, y le digo, Jota, ¿vale la pena el riesgo? Yo sé que él lo hace dentro de ciertos parámetros, pero me parece, hay un riesgo que es navegar en territorio desconocido en las emociones, que es riesgoso porque nunca sabes a dónde vas a llegar, pero hay también un riesgo físico que ahí, esto es subjetivo, Jordi, porque cada uno tiene su umbral, mi umbral capaz que es mucho más pacato, pero bueno, todo eso hace que yo esté con él y no sé, esté como si fuera en una aventura donde una aventura fundamentalmente emocional, intelectual, y también cuando estamos en esas situaciones en la montaña a 3.000 metros y lo veo a él corriendo y, a la 3.000 metros uno no respira tan bien. Eso fue en Sierra Nevada, en el set más alto, corriendo y bajando, cuando estaba bajando el helicóptero y hacía una toma, otra toma, otra toma, y él venía a una retracción donde yo estaba sentado con Verena Tienza, y yo le decía, Jota, me parece que no estás respirando del todo bien. Y él me parece que no me escuchaba, y le decía, por favor, te quitas un poco los auriculares y el casco, creo que no estás respirando bien. Y él seguía corriendo exactamente igual, a 3.000 metros, con las aspas de los helicópteros ahí arriba. Estaba dentro de todos los protocolos de seguridad, pero mirado desde un ciudadano a nivel del mar, Jordi, como soy yo, para mí eso era desmesurado.
Curiosamente, mira, de esta película conocimos que había la intención de hacerla y de rodarla cuando hablamos con Roberto Canessa. Roberto Canessa, uno de los supervivientes, que puede, que yo creo que estoy convencido que fuera el primero en explicar que Bayona iba a dirigir una película. Escuchad.
La gente nos dice, pero la película de Disney, ¿no exagera un poco lo que le pasó? Le digo, mi amigo, es Disney. Disney muestra la décima parte. Todos los actores están lindos, los sanos, buen mozos. ¿No te va a mostrar que tenías que dormir entre los muertos, que no tenías fuerza ni para enterrarlos? Evidentemente, todas estas ventanas aportan al conocimiento de la historia, pero realmente llegar al fondo es muy difícil. Creo que ahora van a ser una película Bayona que es realmente latino y que va a tener la fuerza de poder hacer.
¿Bayona? ¿Quieres hacer?
Sí, está interesado. Y bueno, creo que va a poder ayudarnos, porque yo siempre insistí en que, por esto estoy muy contento de este libro que hicimos con Pablo Guiarsi.
Ya, pues sí, Bayona lo acabó rodando. Y he de decir que tiene razón en lo que decía, claro, viven todos, son estupendos, guapísimos, tal, no sé cuántos. Claro, esta es otra cosa, Pablo.
¿Sabes? Esa entrevista, Jordi, fue en el 2017 en España. Yo estaba con Roberto, no estaba en esa entrevista. Y Roberto dijo algo que no se podía en ese momento decir porque estaba embargado, no se podía dar detalles de Bayona. Pero Roberto en eso se parece también a nuestro querido Jota, corre los límites un poquito, no en este, son límites distintos, les encanta correr límites, uno viste que se guía por la profecía autocumplida, más o menos, esto es trabajar con Jota, es como que eso no vale más y hay que aventurarse, o si no te quedas en tu casa mirándolo por televisión.
Uh-huh. La gente que no ha leído el libro y que tampoco ha visto la película, quizás se pregunta por el título. La sociedad de la nieve. Cuando acaba la película, lo entiendes perfectamente, porque el libro no es una ficción sobre lo que ocurrió, es un relato de los supervivientes. ¿A cuántos conocía usted, Pablo, y de qué los conocía?
Yo soy compañero de colegio, o sea, nos moldeamos juntos. Iba al mismo colegio de los que organizaban el viaje, que era un club de rugby de tipo Uruguay. Uruguay es un país la mayor clase media de América, muy muy equilibrado, como dijo Josep Borrell el otro día, el canciller de la Unión Europea, acá en Uruguay es el país más equilibrado de América Latina. O sea, no estoy hablando bien ni mal del resto, pero tenemos esa peculiaridad. Entonces acá nos conocemos, es un país muy pequeño, 3.400.000 habitantes, y como somos del mismo colegio, que era de unos hermanos irlandeses, que son, no son británicos, son gente mucho más ruda, mucho más íntegros, más por lo académico, seguían por la integridad. Entonces yo era compañero de colegio de infancia, de barrio, de los que organizaron, o sea, del 80% del avión. Y son personas que tienen mi edad, o sea, Roberto, ahí estamos presentando otro libro, un libro que hice con Roberto, que se llamaba Tenía que sobrevivir, esa entrevista que estaba mencionando tú, Jordi. Con Roberto era mi vecino, Nando Parrado estaba compañero de clase. El 90% de los sobrevivientes jugábamos juntos desde que tengo 6 años, 5 y 6 años, o sea, nos moldeamos juntos, y eso, el hecho de moldearte juntos con todo este grupo, y a los que no conocía, como por ejemplo alguno de los muertos, como Numa Turcati, que era de otro grupo, era amigo de amigos, yo conocía al hermano, o sea, yo les conozco, vamos a decir, la manera de pensar, la idiosincrasia, y eso me resultó muy fácil para ese libro, que para mí era una asignatura pendiente desde el 72, cuando ellos regresaron, inmediatamente Nando Parrado, que es uno de los que camina junto con Roberto, me pide que lo ayude en su libro, en enero del 73. Imagina desde qué momento yo estoy atrás de esta historia, porque los muertos también eran mis amigos. Mi gran problema era que los vivos podían hablar y contar la historia infinitas veces, pero ¿quién contaba la historia de los muertos, que eran mis compañeros de clase, que eran mis amigos, a quienes solo lo podía contar a alguien que los hubiera conocido en esos 20 años que vivieron, después murieron? Esto creo que es un pequeño anécdota, porque son 45 personas, pero es muy simbólico de cualquier circunstancia equivalente en la historia de la humanidad. Entonces yo tenía como una suerte de compromiso con los vivos para contar qué nos pasó en lugar de la crónica de qué pasó, que fue lo que se contó en el libro grande en el 73. Pero fundamentalmente, ¿quién cuenta la historia de los muertos? Yo no era irreemplazable, no por mi sabiduría ni cosa que se le parezca a Jordi, sino porque yo tenía esa doble condición. Era del mismo grupo de ellos, éramos amigos desde que nacimos, y me gustaba escribir, un vicio rarísimo para un un colegio rudo de hermanos irlandeses que jugaban al rugby, pero que me lo permitían como una especie de licencia. Bueno, te permitimos que escribas, porque no se estilaba, era solo de varones, te permitimos que escribas siempre que te podamos pegar en el rugby. Entonces uh-huh. yo aceptaba que me pegaran en el rugby, pero que me dejaban escribir tranquilo. Uh-huh. Y bueno, esa doble coincidencia después se da como una especie de astros alineados en la tercera coincidencia que surge en nuestro cosmos J. Bayona.
Porque claro, nos han contado que la película ha sido catártica para muchas familias y supervivientes de casi, que hacía casi 50 años que no hablaban del asunto o que no habían vuelto a hablar entre ellos. Claro, incluso Daniel Fernández, uno de los supervivientes, explica en el libro que el hecho de vivir cerca de los familiares de los muertos hace que los supervivientes se cierren y que no hablen del accidente para no herir sensibilidades y sobre todo no provocar dolor innecesario.
Creo que el casi catártico, el casi te sobra, Jordi querido. Yo como lo hemos hablado con Jota, estamos con Jota y Verena Tienz y Sandra Hermida ahí en el cine, 265 personas de las familias de los muertos y de los vivos. Fue la experiencia, yo tengo vida más larga que Jota y que tú, por tu voz, sí. Jordi. Fue el momento más emotivo, conmovedor de toda mi existencia. Fue ese pase en la mañana, a las 9:30 de la mañana, cuando viéndolo con ellos, escuchando los sollozos, y la salida afuera en el cine, los abrazos, era como una suerte. Ahí te dabas cuenta claramente de esa asignatura pendiente que por intuición yo tenía desde que ellos llegaron el 28 de diciembre del 72, esa intuición de que quién va a contar esto desde el punto de vista de los dos lados, los vivos y los muertos. Y bueno, yo lo conté en el libro y Jota lo remató en el sentido de lo catapultó a las estrellas.
Porque hay una cosa en el libro, Jota, que es parla de cinc conceptes. Equip, persistència, afecte, intel·ligència i esperança. Era això, no, Jota?
Sí, sí, això forma part de... del missatge més heroic, no? que d'aquesta visió com més cinematogràfica que s'ha fet fins ara de la pel·lícula. Però el que estan parlant, que em sembla molt més interessant, és quan jo llegia el llibre hi havia una mena de necessitat de continuar contant aquesta història, necessitava una altra pel·lícula. De fet, quan jo vaig parlar amb els supervivents vaig pensar que ells volen la pel·lícula quasi la necessiten més que jo, no? I era per aquesta assignatura pendent que eren els morts. Jo penso que aquesta història s'ha oblidat una miqueta de la figura dels morts, que van ser importantíssims perquè tornessin els altres, no? I jo penso que aquesta era aquesta ferida oberta que hi havia, no? És molt interessant quan llegeixes el llibre que hi ha com un sentiment de culpa que tota l'estona està allà, no? I de fet, són 16 els supervivents que parlen, però hi ha un 17è que són els morts, no? I jo penso que l'altre dia, quan vam veure la pel·lícula amb les famílies dels supervivents i dels morts junts per primera vegada en un acte, 50 anys després, 51 anys després de l'accident, moltes d'aquestes ferides, ho sé perquè després m'han arribat molts missatges de supervivents i de famílies dels morts, moltes d'aquestes ferides d'alguna manera s'han curat una miqueta, no s'han tancat una miqueta amb gràcies a la pel·lícula, que això és molt fort dir-ho, no? Però gràcies a la pel·lícula, i que la pel·lícula no fa cap mena de pasteurització, no endolça la història, sinó que veritablement li parla a l'alçada dels ulls a tothom i els diu el que va passar. Gràcies a aquesta força que té el cinema i la ficció de posar-te en la pell de l'altre, finalment alguns d'ells han pogut comprendre després de 51 anys què és el que va passar i entendre millor als supervivents.
Fixa't que aquesta experiència tan traumàtica va transformar de manera molt profunda a tots els supervivents. El doctor Roberto Canessa ens explicava així com li va marcar després.
Me ha marcado en los trasplantes cardíacos, me ha marcado en la vida por la vida. en cómo tú con tus órganos podés ayudar a sobrevivir a otros, y en algo que yo estoy en deuda porque sobreviví gracias a mis amigos, que yo tengo un pedacito de ellos adentro y que tengo que honrar su memoria. Y la vida me ha dado oportunidad de revancha, porque el sobrino del capitán, por ejemplo, tuvo un problema cardíaco, el sobrino nieto, y lo tuvimos que operar nosotros, y fue muy lindo poderlos ayudar y ver que la vida se arregla. Además, no me canso de agradecer a la comunidad de nuestro barrio, cómo nos recibieron las familias que no volvieron, cómo nos apoyaron desde el dolor, la resiliencia de esa familia, es decir, mi hijo se murió, pero volvieron ellos y renovamos el club. Pensamos que nos iba a llevar una vida a recuperar y salimos campeones al año siguiente.
Cuando decía que la película era filosófica, es muy espiritual también como el libro, porque a Canessa, cuando le preguntamos si antes del accidente era una persona creyente, nos dijo esto.
Sí, creía, pero íbamos a buscar a las chicas a Chile. Dios era un insumo menor. Y ahí conocí el Dios de los Andes, ese Dios gigantesco que te ayuda a salir, que te ayuda a vivir, ese Dios que te dice que sí, no el Dios que te dice que no de la sociedad, que no te emborraches, que no manejes mal, que no hagas esto, que no. Los Dios de la sociedad civilizada son los Dios del no, y los Dios de la desesperación es el Dios del sí. Y ese fue el Dios que yo conocí en los Andes.
Y esa frase me une a lo que en el libro cuenta otro superviviente, que es Adolfo Strau, que dice, que habla de una experiencia transformadora. Estamos hablando que había una mística y una espiritualidad, ¿no? Supongo, Pablo.
Sí, Jordi, sin ninguna duda. Pero las palabras del llano, como, o sea, la sociedad civilizada, no se aplican demasiado bien en la montaña. O sea, no es extrapolable tal cual la religiosidad, el ser creyente, la fe. Yo creo que primero que cada uno lo vivió la experiencia religiosa de una manera distinta. Por eso me gusta cuando Jota lo trata de llevar hacia más la experiencia espiritual que lo religioso puramente dicho, porque no es extrapolable. Créeme que la sociedad de la nieve estás en otro plano de conciencia entre la realidad y la irrealidad. Un poco vivían en la ensoña, en un estado de ensoñación constante, por la altura, por la inanición, por diferentes circunstancias. Entonces, es como que habría que inventar una nueva nomenclatura para hablar de todos estos temas. Nosotros utilizamos los términos de ahí, de Barcelona, pero allá arriba, y en esas circunstancias, muertos de hambre, con la absoluta incertidumbre. Roberto lo dice bien, él habla del Dios de la montaña. En la película hay una escena absolutamente desgarradora donde explica, basado como hace Jota, en la realidad, pero para llegar en la realidad, la minucia más absoluta para llegar a la verdad. Ese es un axioma de Jota que yo aprendí a admirar, y ahora lo hago mío. Y la película es eso, tengamos todos los detalles de la realidad para acercarnos a una verdad que es muy inasible. Por eso te decía al principio, Jordi, que Jota es un experto en nave, es como un guía de territorio desconocido, te lleva por la oscuridad de esa cosa de la psiquis, de las emociones, de eso inasible, que nunca sabes cuál va a ser el final, ¿viste? En rigor, porque no hay un destino concluyente. Yo creo que esto es una historia que no es concluyente, no hay ninguna verdad concluyente, cada uno va a tener la suya, pero que la película de Jota Bayona te acerca a esa verdad concluyente, más cercana a la concluyente, que está en el infinito, te acerca, y te acerca muchísimo.
Pablo Bierzi, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado y por hablar de su libro, La sociedad de la nieve, que ha convertido a Bayona en un director que ya conocíamos, que era maravilloso, pero que hace una película todavía más maravillosa. Felicidades, Pablo. Jota Bayona, t'espero que l'estudi quan l'estrenem i quan la puguem veure a les pantalles del cinema, perquè és una pel·lícula que s'ha de veure al cinema. Una abraçada, Jota.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Muchas gracias, Jordi.
Un abrazo. 2 minuts i les 12. Aviam, què vols tu ara?
Jo volia dir-vos que si voleu un bon pla per als dissabtes a la tarda i que a més sigui de franc, Doncs veniu al MACBA a partir de les 4 de la tarda i preparat per viure el museu com mai. Balla al ritme del ballet literal, una sorprenent instal·lació d'objectes que pengen a l'espai. Viu una hipnòtica experiència cinematogràfica de la mà de Corpus Infinitum. Qüestiona't el teu lloc al món amb l'artista de la percepció Nancy Holt i gaudeix de la nova col·lecció Intenció Poètica. Dissabtes MACBA. Vine al museu i fes-te el teu. Informa-te'n a macba.cat.
Últim minut de programa. Ara sí, deixa'm dir només que no hem parlat de que es menjaven, allò típic de la pel·lícula dels Andes, que es menjaven. A la pel·lícula es veu, es parla, es debat i passa. Sí, no és allò que diguis, veuràs allà uns tios allà, saps? Bueno, què?
Molt bé, molt interessant.
Gràcies, bon dia i fins demà.
Doncs no, posem un tall, que tenim temps. Sí, és el lapsus de la nostra tertuliana Anna Gómez parlant de la DUI ahir al programa de la Diada.
Que aquest reconeixement de l'1 d'octubre seria l'amnistia. I aleshores és, segons el seu full de ruta, és quan s'hauria d'aixecar la DIU.
Com?
S'hauria d'aixecar la DIU, perquè l'estat espanyol hauria admès...
La DUI. Si s'ha d'aixecar la DIU.
Exactament. Jo crec que vol dir això,
Per cert, deixa'm dir, sort de l'Oriol, perquè no li ha marcat de sort, de debò, sort que tenim un tècnic.
Va, guió.
Quin dia... Com has dit ara?
Que té el guió. Ja està.
Ets un ésser despreciable, un ratot d'alçada d'un campanar.
I ets el meu referent.